La llei de la segona oportunitat, aprovada el 2015, permet començar de zero aquelles persones que s'han vist ofegades pels deutes. El text es va aprovar per rescatar persones en situació límit i està destinat tant a particulars com a autònoms i també a petits empresaris. Tot i que ja té gairebé 10 anys, és encara una opció força desconeguda. Per això, al Faves Comptades, hem convidat un advocat per aclarir tots els dubtes al voltant de la llei de la segona oportunitat. Tenim amb nosaltres l'Ignasi de Roa de Colorado, de Roa Advocats. Ignasi, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos. A veure si som capaços d'explicar una mica què és aquesta llei de la segona oportunitat, que encara és molt desconeguda per a moltes persones que possiblement s'hi podrien acollir, i quins són els requisits una mica per demanar-la i per acollir-se. Per començar, si et sembla, si ens pots fer 5 cèntims de què és exactament, tot i que el nom dona algunes pistes, què és exactament la llei de la segona oportunitat?
Vale, us ho explico, bueno, senzillament, perquè és un tema que està complex. Bàsicament és un procediment que és relativament nou, que, bueno, que el que permet és una persona que tingui uns deutes i que no pugui fer front als mateixos acollir-se a un procediment que estigui dels tràmits processals corresponents. El que al final aconsegueix és que seleccionaré el pagament dels mateixos. Hi ha deutes que són exonerables i altres que no són exonerables. Però bàsicament, succintament, és això, és fer aquest procediment per a la persona que no pugui fer front, sobretot a quotes de préstecs, bueno, sobretot és això, més que reavals bancaris, això és molt, molt clàssic també, bueno, pues fer aquest procediment i d'aquesta manera, si s'acredita que compleix amb els requisits que determina la norma, pues queda exonerat d'aquest pagament.
Ara desgranarem a poc a poc qui s'hi pot acollir, qui no s'hi pot acollir, quins són els condicionants, quins són el tipus de persones a vegades que es veuen abocades a demanar aquesta llei de la segona oportunitat. Parlem, si et sembla, de qui es pot acollir a la llei de la segona oportunitat i també si una mateixa persona s'hi pot acollir més d'una vegada.
Vale. Bàsicament, la llei, bueno, la llei, és que dintre del que és la llei concursal, que és el que regula els procediments d'insolvència tant d'una persona física com una persona jurídica, és el que es regula el que és el procediment de segona oportunitat, que és el que es coneix col·loquialment, però tècnicament és un concurs de creditors d'una persona física. Llavors, aquest concurs, el 90% de les vegades són per gent que no, com he comentat abans, no pot fer front als pagaments dels seus deutes, o gent que també és el 50 o 60% dels casos que ens venen a nosaltres, són gent que ha tingut empreses que no han funcionat, no han anat bé, han acabat tancant, i ells van en el seu dia com a administradors de les empreses, avalat personalment les pòlisses bancàries, llavors clar, es troben en que tenen una empresa que ha tancat, i ells estan avalant, pues, jo què sé, 5 o 6 pòlisses del banc, i clar, com el banc no pot cobrar de l'empresa, llavors li posa la demanda a l'avalista. Llavors en aquest cas és
habitual.
És molt habitual això, i sobretot també gent que, bueno, pues que el típic, no?, que va tirar amb targetes, amb petits préstecs, llavors un moment que es fa una bossa molt gran,
t'enganxes els dits
i no poden pagar les quotes, llavors, bueno, pues arriba aquest moment i dius, bueno, pues què faig, no puc seguir endavant, pues et permet fer aquest procediment.
Si ens hem acollit una vegada la llei de la segona oportunitat, ens hi podríem tornar a acollir o no?
En 10 anys, sí.
Al cap de 10 anys. I aquesta moratòria?
Són 10 anys. També hi ha una qüestió que també és important de cada segona oportunitat, que és important saber-ho, que tu el que fan és, quan, evidentment, quan acabes el procediment i compleixen els requisits, et dicten una resolució al jutjat que et diu, bueno, vostè queda exonerat de pagar això, això i això, però, aquí està el però també, que és el que s'ha de controlar, clar, et diu la llei que si tu devens o vas a millor fortuna en un termini de 5 anys, et poden revocar aquesta exoneració.
D'acord.
Té sentit, perquè imagina't el cas d'una persona que, bueno, pues jo què sé, li toca la loteria o li toca una herència, clar, el que s'ha exonerat dels deutes, el que ve el sentit de la llei és dir, bueno, pues vostè no va pagar la deuda perquè no podia, però ara mateix sí. Clar, però no estem parlant de que troba feina o que li puja el sou, no, estem parlant d'un esdeveniment
sobrevingut
i quantiós. Perquè, clar, una cosa així, una herència, una loteria o, jo què sé, molta gent també el que ha fet antigament no era estrellar els béns de sobre i després, per exemple, tornaran a aparèixer.
Llavors, clar,
si un creditor ho veu, et pot demanar que revoquin l'exoneració.
No, si vol fer trampes.
No, si vol fer trampes,
no?
Sí.
Quins són els beneficis d'aquesta llei per a les persones que s'hi acullen?
Bueno, el benefici principal i més clar és que no pagarà el que deu. També, en aquest punt ja entrem més endavant, en tot cas, per acabar d'aclarir-ho, però hi ha deutes que s'exoneren i altres que no.
D'acord, parlarem també de quins tipus
però
de deutes hi ha.
Però el que principalment aconsegueix amb aquesta llei és que deixa de pagar, desapareixen des que fa aquests pagaments, aquests deutes que tu tenies. I també alhora, el que també et diu la llei, és que un cop tens aquesta resolució, que també molta gent, és el problema que es troben després, clar, estan en fitxers de morosos, a SNEF, RAIS, en la CIRBE, la CIRBE és el pool bancari que utilitza les entitats financeres per veure què deu una persona. Clar, quan tu fas aquest procediment, amb aquest auto que et dona l'exoneració dels deutes, pots demanar que donin de baixa d'aquests fitxers, perquè clar, si no, no pots demanar mai un crèdit.
No, exacte, perquè estaràs en aquesta llista de morosos, correcte, no?, que es diu col·loquialment.
Moltes vegades no ho fan, llavors has d'anar tu amb aquest auto i fer la gestió davant de les NEFRA i aquestes entitats de fitxeros de morosos, i bueno, ja feina donen de baixa, clar.
Per tant, no és automàtic.
Teòricament sí, però no es fa.
No,
a la pràctica s'està darrere.
No funciona així. Segons les dades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, de l'ICAP, el primer any que va entrar en vigor la llei de la segona oportunitat s'hi van acollir 1.369 persones, una xifra que el 2020 s'havia multiplicat per 6, arribant a les 8.507 beneficiàries. Aquest mateix any, a altres països de la Unió Europea, com Alemanya o França, el còmput de persones acollides a la llei de la segona oportunitat assolia les 81.000 beneficiaris a Alemanya i els 108.000 a França. Ens porta molt avantatge a Europa en aquesta matèria,
sí,
perquè les xifres,
sí,
hi ha una distància bastant grossa.
Clarament sí. Aquí, bueno, sí que és veritat que el 2015 és quan es va fer aquest procediment, va passar a Espanya, que ja es portava a altres països, però sí que va haver una reforma molt important de la llei concursal que es va fer el setembre de l'any 2022, que el que va fer és reduir els tràmits i agilitzar el procediment. I això és el que ha fet també bastant l'augment de procediments que n'hi ha, i bueno, jo crec que això va cap a dalt, perquè bueno, un altre despatx vam iniciar, bueno, quan va començar aquesta llei, bueno, aquest procediment d'entrada del que és la llei, sí que vam tenir bastantes consultes sobre el tema i tal, però és que ara mateix és una cosa
molt habitual.
Molt habitual, sí, sí, moltíssima gent està en una situació complicada i bueno, és que és una mesura amb una força legal increïble, perquè clar, tot el que estàs fent aquí és, ja et dic, és aconseguir que et treguin uns deutes que legalment tu deus, i molts d'aquests deutes, el problema que es troba la gent que està en aquest tipus de procediments és que clar, té un deute, movimento, de l'any 2010, clar, tu pensa que si deus diners a una defensa des de l'any 2010 has de pagar els interessos, el recàrrec, les costes, i si tu deies 10.000, en vegades estan reclamant 22.000 euros, i clar, estàs d'un plomazo amb aquest procediment exonerant-te de tot.
El primer requisit, en tot cas, per acollir-se a la llei de la segona oportunitat és que la persona deutora ho sigui de bona fe.
Sí, correcte. És el requisit principal.
Com valorem que la persona ho faci de bona fe? No? És una qüestió poc objectiva, per entendre'ns.
Bueno, sí, ja n'ha... És el que es diu, no? O sigui, clar, té sentit també el que estableix la llei, no? Diu, bueno, vostè podrà exonerar-se d'aquests deutes sempre quan m'acrediti que vostè ha actuat de bona fe. La bona fe és un terme jurídic abstracte que és difícil determinar-ho, no? Llavors, bueno, el que ve la llei a dir-te és que si compleix una sèrie de requisits, que principalment són, en primer lloc, no tenir delictes, antecedents per delictes econòmics i falsitats documentals. Bueno, bàsicament és no haver tingut un procediment penal en què t'hagin condemnat amb una sentència ferma en més de 10 anys anteriors que tu demanes això. Això és el primer requisit. Després està el requisit de que no tenir... bueno, no hagués sigut sancionat amb sancions tributàries o de seguretat social molt greus, que no t'hagin derivat la responsabilitat en un procediment per part de l'administració. Bàsicament l'administració, també entrarem en aquest vegada endavant, sí que té uns privilegis que resta de creditors no té.
D'acord.
Vale. I, bueno, i després, bàsicament, el que et demanen també és que tu, quan, clar, tu és el que, com a deutor, tu informes, no? Jo tinc aquest deute, vaig contraure aquest deute en aquesta data, han de veure i has d'acreditar que tu no has tingut un endeutament irresponsable. Perquè també això és una cosa bastant habitual, que ha passat alguna vegada, que s'ha vingut algú que diu, escolti...
Sí, ho he invertit tot en criptomonedes...
Ho he invertit en criptomonedes, o mira, m'he agafat i m'he moblat la casa, m'he anat aquí a un centre d'estètica, m'he gastat aquí 100.000 euros i he demanat 50 milions de crèdits a l'hora. Llavors, clar, si miren que tot ha sigut a l'hora, bueno, s'entén que ha sigut un endeutament irresponsable.
Per tant, no hi ha aquesta bona fe.
Bueno, hem vist alguna cosa que ja ha passat, i inclús l'han exonerat d'aquesta manera. Però, tècnicament, no, clar.
És més complicat.
És el que miren. També després, que és... Bueno, després entrarem també, perquè hi ha dos tipus de procediments. Hi ha un procediment en el qual et nomena administrador concursal, llavors sí que el procediment es dilata una miqueta més i sí que tens tu l'obligació com a deutor de col·laborar amb aquest administrador concursal, reportar-li tota la informació que et demani... Bueno, bàsicament, la bona fe s'acredita amb l'actuació tan inicial de donar informació fidedigna, que no tinguis aquests impediments legals dels antecedents penals o deute o sancions amb Hisenda, i després, bueno, bàsicament, que dintre del procediment tu actuïs diligentment.
Segons la teva experiència, ens ho deies una mica al principi, però quines són les circumstàncies que més generen aquest tipus de deutes inassumibles? En general.
En general, el número 1 és gent que tira molt de crèdit. Molt de crèdit d'aquests d'internet, no? De Within Bank, de, no sé, bueno, de Cofidis, i es troben en un moment en el qual, clar, tu vas fer la pelota grossa, no pots arribar a final de mes, i dius, bueno, pues agafo 2.000, agafo 3.000, agafo... I, clar, arriba un moment en el qual, clar, això són quotes que si tu no vas pagant, et genera un recàrrec, que arriba un punt que tens 10 quotes que pagar amb una nòmina de 1.400 euros, i és que és impossible. Llavors, aquest és el cas clàssic. I després el cas molt habitual també és el que explicava abans, no? Que és el tema de gent que ha tingut una empresa i l'ha anat malament. I clar, sobretot amb el Covid va haver-hi bastant
afectat. Una situació sobrevinguda en aquest cas.
Sobrevinguda, però clar, els bancs, quan tu demanes un préstec a una empresa, demanes el préstec, però també t'ho firma l'aval tu personal. Clar, si l'empresa tanca, pues l'empresa ha tancat, però tu a nivell personal ho segueixes de vent. I clar, les entitats financeres pues, et demanen a tu. Aquest és el cas, bueno, ja de tot, eh? I també avui dia ja no és tan habitual, però també ens en trobem amb gent que ha comprat vivendes per sobre del valor de mercat actual. Ara com hi ha hagut una pujada bastant important dels preus, s'ha equipat bastant, però encara ens trobem amb gent que, pues això, que ha pagat un sobrepreu per un immoble, que tenia hipoteca, que també amb l'actualitzacions de l'Euribor que va haver-hi...
Si tenien el tipus variable...
El tipus variable i s'ha passat una quota de passar 800 a pagar 1.400 euros. I clar, depèn quina economia, pues, no pot ser front a això, i és un altre cas clàssic. Però aquí és diferent, perquè aquí sí que té un bé. I aquí això entrarem més endavant a explicar-vos la diferència de quin procediment s'hauria de dur a terme.
Quins són? A tots els deutes són susceptibles de ser exonerats o hi ha alguna casuística que quedi exclosa? Parlàvem ara de la bona fe, de no tenir fraus. I en aquest sentit, els deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social són exonerables o hi ha límits?
Hi ha límits. Hi ha límits i hi ha deutes que no són exonerables. Antigament, amb l'antiga reforma, sí que podies posar molt més exoneració de deutes, però bueno, arrel de la reforma que feia el 2022 van endurir una miqueta el tema de quins deutes podies exonerar o no, perquè bueno, la veritat és que hi havia... Aquí s'exonerava tothom de tres deutes. Llavors s'ho van mirar i bueno, van ficar un requisit que també és durs. Bàsicament, Hisenda i Seguretat Social tenen unes prerrogatives com a entitat administrativa pública que no tenen el resta. Llavors, i Hisenda i Seguretat Social acabes pagant. Acabes pagant els deutes en la majoria. Si bé és cert que tens una exoneració de fins a 10.000 euros d'un i de l'altre.
D'acord.
Llavors, aquest és el... Vull dir,
el límit.
El límit que tens són 10.000 euros màxim. Són 5.000, més 5.000, i un altre... Bueno, no ho explico, és una mica complicat, però bàsicament, perquè quedem la idea, són 10.000 d'Hisenda, 10.000 de Seguretat Social. També... els drets de deutes per aliments tampoc són exonerables. Per exemple, una persona que no paga la pensió d'aliments als seus fills, pues clar, no pot ser present de segona oportunitat i exonerar-se a pagar això. També el que és exonerable, per exemple, pues, per exemple, si ho condemnat a un delicte econòmic, no sé, un accident de trànsit, que jo que sé, que t'has emportat algú per davant i tens que una ARC, un responsable civil que pagar, tampoc és un deute exonerable. Bàsicament, són deutes, la majoria ho són, però la majoria de deutes que té la gent per aquest tipus de procediment, excepte que tinguin Hisenda i Seguretat Social, que com sempre dic, són els pitjors que pots tenir, perquè van a part no segueixen el procediment concursal com és de més, el que és la majoria de gent que fa aquest procediment és per, són per deutes d'entitats financeres o entitats de crèdit privades.
Aquests tràmits, la burocràcia, tot el que té a veure a vegades amb la judicatura, no? són tràmits feixucs i que a vegades no estan a l'abast dels coneixements de tota la ciutadania. És fàcil el procediment per acollir-se a la llei de la segona oportunitat?
Bueno, fàcil, relativament. És fàcil si coneixes, clar. Però no, una persona que no coneix la matèria, no, evidentment. És un tema bastant complex. Succintament, el que és el procediment es podia, arrel d'aquesta reforma que vam fer, perquè el que vam veure és que estaven fent uns tràmits innecessaris, el que la nova llei determina és que es fa un procediment fàcil si no tens res al teu nom o tens coses d'un valor escàs, que seria el que es diu concurs sense massa, i quan tens propietats o un cotxe amb valor o tens algun actiu que sí que és susceptible de liquidar-se i vendre's i treure uns diners, llavors sí que es fa un altre procediment que és el concurs de tota la vida, en el qual sí que es nomenarà administrador concursal el que s'encarregarà de vendre aquests béns i el que tregui ho repartirà entre aquells deus i tanques el concurs. Que això ho demora més perquè, clar, has de liquidar una cosa.
És un tràmit més.
És un tràmit i a part la judicatura va bastant lenta.
De fet, un dels requisits és comptar amb l'acompanyament d'un advocat i d'un procurador.
Sí.
Estem parlant de persones que estan ofegades pels deutes, han de fer front, tot i que hi ha advocats d'ofici, al pagament de l'advocat i el procurador. Com t'ho fas en aquesta situació per contractar un professional?
Ja. Sí, a vegades és complicat, sí. Bueno, en primer lloc està el tema de l'advocat d'ofici, que és una possibilitat que sempre s'ha d'explorar, perquè si la persona té dret a demanar-ho, doncs, evidentment no tindria cost, però bueno, els requisits de poder accedir a un advocat d'ofici doncs, s'hauria de mirar amb el col·legi perquè el que et miren és els ingressos que tu tinguis. Llavors, a partir de 1.200 euros, més o menys, de sou, normalment t'ho deneguen. Llavors, bueno, clar, aquest procediment, bueno, és costós, però tampoc... És costós en el sentit de que, evidentment, és feina, perquè el que provoca aquest procediment és que tu tens que recabar moltíssima informació de la persona i documentació i explicar al jutjat perquè vegin que tu has actuat i compleixes amb els requisits que determina la llei, i a partir d'aquí poses la demanda i segueixes els tràmits, i això pues, bueno, triga un temps. El costos més o menys d'un procediment d'aquest tipus, hi ha molts despatxos que fan això, a part, bueno, arrel de tot aquest boom que hi ha hagut, que han sortit molts despatxos especialistes en això. Però que, bueno, s'ha d'anar en compte també perquè hem tingut bastants clients que s'han vingut amb, que han anat aquest tipus de despatxos grans, que s'han anunciat per la ràdio i tot això, que, bueno, que han tingut problemes de que, bueno, que l'expedient s'ha perdut. Nosaltres recomanem sempre anar a un despatx en aquest més petit i que es dediqui bastant a temes mercantils, pel que hem vist amb clients que han vingut rebotats per aquest tipus de procediment. Però els costos, és el que em preguntaves més o menys, d'un procediment sense un concurs sense massa, calcular més o menys que és un procediment que costa uns 2.500 euros, i un concurs, clar, en funció del que s'hagi de liquidar, així que potser és 1.000 euros més de mitjà.
És el que ens explicaves, que el procediment és diferent en funció si aquesta persona té béns o no en té, que canvia el tipus de procediment.
Correcte.
Quant de temps es pot allargar un procediment d'aquest tipus? Perquè, clar, quan estem ofegats pels deutes, hem de fer front també a algú que ens defensi, que ens representi. Els tempos són importants.
Correcte, sí. Bàsicament, si anem per la via del concurs sense massa, que seria el procés més senzill, la mitja, bueno, això va al jutjat de mercantil de Barcelona, va per província, a la província de Barcelona tens que anar al mercantil de Barcelona, llavors, clar, que hi ha 14 jutjats mercantils, si no recordo malament, cada un té seus tempos. De mitja, podem trigar un concurs sense massa, està anant bastant ràpid, comparat amb el que anava abans, entre 6-8 mesos, de mitja, més o menys, i un concurs en massa, el problema que tenim amb el concurs en massa, que és el concurs normal, és el que triguem en liquidar l'actiu.
Clar, s'han de posar,
bueno, es publicant les pàgines web especialitzades en aquest tipus de procediments per si algú la vol comprar, si no se'n va a subhasta.
Exacte, és el que parlem de subhasta.
Sí, se'n va a subhasta, i clar, això pot demorar el procediment... Podem estar tranquil·lament de mitja un any.
S'allarga un xic més. Hi ha res més, Ignasi, que haguem de tenir en compte si ens trobem en una situació d'aquestes característiques, que siguem deutors i que ens podem acollir a la llei?
Bueno, bàsicament jo crec que el principal és saber que existeix aquesta llei, que existeix aquesta opció, perquè molta gent el que fa és tirar pilotes endavant i no... Bueno,
afrontar
el problema, i sobretot és això, el que deia abans, no? Que aquests deutes es van incrementar moltíssim amb els interessos i costes i recàrrecs. Llavors és adient parar i veure, escolta, jo dic que paga això, jo puc pagar això. Aquest sou, estic destinant el 70-80% de quotes, pues potser no val la pena. Potser val la pena parar i dir, bueno, pues mira, deixo de pagar els deutes perquè no puc, que és una altra qüestió també que ajuda també a la llei que pugui fer front a aquests procediments, perquè, clar, si tu fas a fer això, no té cap sentit que tu segueixis pagant les quotes. Perquè si tu fas aquest procediment és perquè, precisament, dir-li al jutjat, jo he arribat fins que l'he pogut, ara deixa de pagar. Llavors, ara que deixo de pagar, pues destino aquests recursos a fer front a un procediment que m'ajudarà a deixar de pagar això. Llavors jo crec que és bàsicament fer aquest anàlisi, no? De veure, bueno, també respecte a el que hem explicat abans, també el tema del concurs, que amb el concurs que tens un bé, és important que també arrel de la reforma que va haver-hi hi ha la possibilitat de que es pugui mantenir els actius.
D'acord.
I el deutor té l'opció de decidir-ho. Llavors, com es fa? Tu bàsicament, si tens un immoble, per exemple, que és el típico caso, no? Jo tinc una casa i, bueno, pues hem de veure si la casa primer el que val. Llavors es fa una taxació amb una empresa especialitzada i oficial i homologada. Fem a fer números així senzills, eh? Per exemple, tinc una casa que me la valoren en 100.000 euros i tinc una hipoteca de 110.000 euros. Dius, bueno, pues potser no val la pena, no? Perquè val menys del que dec. Llavors aquí el deutor té dues opcions quan fa el concurs i té un bé que liquidar. És una liquidació i liquidar l'actiu o fer un pla de pagaments. I un pla de pagaments implicarà ficar-se d'acord amb els creditors per
una
pagar
una
renegociació del crèdit, inclús demanant quitances, vale? I un temps més ampli per poder pagar-ho. Que això val la pena si, per exemple, pues això, jo tinc una vivenda que estic pagant, sobretot el dia i el corrent de pagament de la hipoteca, pues jo faig aquest procediment i dic, bueno, pues jo tinc aquesta vivenda que dec més de lo que val, pues jo vull una liquidació, és a dir, que la liquidi l'administració concursal, que és el que diu el banc, i jo quedo lliure de deutes, em quedo sense immoble, però bueno, potser no val la pena estar pagant una hipoteca d'una cosa que val
més del valor
exacte.
De mercat, no?
I si tu te la vols quedar, per exemple, en cas contrari, tens una casa que està valorada en 100.000 euros i tens una hipoteca de 50.000, bueno, llavors aquí sí que hi ha un marge. Si es vengués l'immoble, es podria entrar teòricament 50.000 euros. si es va a liquidación, es lo que es faria, es vendría el inmueble, el 50.000 euros repartirían a prorrata más créditos, pero el deutor, en aquel caso, igualmente la posibilidad, que es lo que prevé la ley, a diferencia de lo que feia abans amb l'antiga reforma, és que aquesta persona el que pot fer és dir, bueno, jo no vull liquidar el bé, jo vull fer un pla de pagaments. Si jo proposo els meus creditors, pues, jo què sé, una, pagar d'aquesta manera, i després somet un pla de liquidació, un pla de pagaments, el jutjat l'aprova i llavors s'ha de complir amb aquest pla i et deixa mantenir la propietat.
Hi ha algun màxim de diners que ens puguin condonar?
No.
No hi ha màxim?
No, no hi ha màxim, no. No, no. És la qualificació del deute el que es mira, quin tipus de deute és i si compleix o no amb els requisits de la llei. La majoria de gent que ens ha consultat aquest tema, per no dir el 95% de les persones, poden fer aquest procediment.
D'acord.
Es compleixen els requisits perquè són requisits bastant senzills de complir.
Doncs, Ignasi, jo crec que ara qui ho necessiti té més informació per acollir-se a aquesta llei de la segona oportunitat. Tenim la informació i aquesta reflexió que ens feies, que el primer que hem de fer és fer la reflexió d'en quin punt ens trobem i què ens val més la pena, seguir fent la pilota grossa o començar amb aquest procés doncs, que ens dona aquesta segona oportunitat al final.
Correcte.
Per això té aquest nom popular. A Ignasi de Roa de Colorado, de Roa Advocats, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, per invitar-nos.